En els propers minuts parlarem d'un llibre que tracta d'una aproximació a les tres grans figures que en la contemporaneïtat segurament han qüestionat amb més força la religió i també la concepció antropològica heretades, Marx, Nietzsche i Freud. Parlem del llibre Els mestres de la sospita, Marx, Nietzsche i Freud, un llibre publicat per l'editorial Fragmenta de Barcelona. El seu autor és el reconegut filòsof i teòleg Francesc Torralba, nascut a l'any 1967 i que ens apropa en aquesta breu exposició, com dèiem, algunes idees fonamentals de les propostes filosòfiques d'aquests tres grans autors, Marx, Nietzsche i Freud. Anem a saludar ja el senyor Francesc Torralba, que és doctor en filosofia i en teologia i catedràtic de filosofia de la Universitat Ramon Llull. Senyor Torralba, bon vespre.
Bon vespre, com esteu?
Molt bé, senyor Torralba. Mestres de la sospita. Parlem de la sospita. El llibre tracta, senyor Torralba, del fet mateix de la sospita, i qui introdueixen aquesta sospita, qui són els mestres d'aquesta sospita, són precisament aquests tres personatges que hem esmentat. Des de quin punt de vista entenem aquesta sospita?
Doncs bé, aquesta expressió, mestres de la sospita, la va utilitzar un filòsof francès, que és Paul Ricoeur, per referir-se a aquests tres pensadors, a Marx, a Nietzsche i a Freud. I quan diem sospitar, vol dir posar en dubte, posar en qüestió, tot allò que donàvem per segur, per evident, per clar, per obvi. I el que fan aquests pensadors és això. Per exemple, doncs, durant segles es va donar com a obvi i com a evident, doncs, que sé jo, no?, que Déu existia, o que el món era creació de Déu, o que hi havia un ordre moral, o que podíem esperar un cel i un infern en virtut de les nostres accions en aquest món. I el que fan aquests pensadors és posar en qüestió, posar, podríem dir, entre parèntesi aquestes afirmacions, i això ens obliga a pensar a fons quin territori queda després de posar en qüestió allò que donàvem com a assentat.
Molt bé. Tots ells pensen la història, pensen Déu, pensen l'home o pensen la llibertat. I després de deixar la seva petjada i de, per tant, plantejar propostes molt suggerents del punt de vista intel·lectual, podríem dir que res torna a ser el mateix.
No, exacte, perquè és com si hagués passat una ventada, un huracà, i hagués posat tot allò que creiem tan obvi cap amunt. I això ens obliga a reflexionar sobre cada un dels fragments que ha quedat. Però és veritat que són autors que ens han obligat a pensar molt i a reflexionar molt sobre allò que som, sobre la llibertat, sobre allò que podem esperar, sobre la nostra condició, sobre, en definitiva, els nostres objectius i els nostres ideals. I això, en certa manera, és molt higiènic i és molt catàrtic, no? Jo sempre recomano mirar de llegir aquell que no precisament et posa les coses fàcils, perquè aquest el que fa és atrofiar-te la ment. En canvi, aquell que te les posa difícil és el que t'obliga a exercitar-te, a saltar l'obstacle, i per tant has d'agafar més embranzida i més impuls per poder-lo saltar.
Efectivament, i a més, llegir, estudiar aquells autors que defensen tesis que contradiuen fins i tot allò que nosaltres creiem prèviament, és a dir, que no llegim, no investiguem, no estudiem per ratificar el que pensem, sinó de vegades per refutar-ho. Practicar.
Exacte, per això jo crec que és molt important, fins i tot per les persones, doncs, que vaja, que ens sentim religioses, doncs llegir aquests autors, perquè ens obliguen a reflexionar molt, a analitzar molt, a purificar molt fins i tot la nostra fe. I per això, només per això, ja fan una funció molt purificadora, no?, i molt estimulant a nivell intel·lectual.
I a practicar.
És un error només llegir els de la teva corda, o els de la teva tribu, o els que ja participen del teu conjunt de conviccions, perquè és que això no t'obliga a pensar ni a reflexionar sobre per què creus el que creus.
Ni a practicar la sospita, agafant el títol del llibre, sobre les pròpies creences, que és una mica l'exercici també que proposa en aquest llibre, que s'emmarca dins la col·lecció Introduccions de l'editorial Fragmenta. Molt bé, és en certa manera i el que pretén també aquest projecte d'aquesta col·lecció de Fragmenta, un acostament no confessional al fer religió. S'han tractat diferents llibres d'aquesta col·lecció en el nostre programa. L'obra es divideix en tres àmplies seccions. La primera constitueix la presa de posició de l'autor, del senyor Francesc Torralba, davant el fet de la sospita en ell mateix, en la seva relació amb la filosofia. I anem veient en el llibre com anem tractant una mica el que pensen aquests autors sobre aquest tema que dèiem abans, sobre l'home, sobre la llibertat, sobre Déu, sobre el pensament de la història. I, bueno, si comencem amb... crec que el llibre comença amb Marx, no és així? Amb Marx. És curiós que el que es dona amb Marx, no? Que tots coneixem aquella frase de Marx de que la religió és l'opi del poble. És una reflexió també partint d'ella que ens permet aprofundir en aquesta sospita, no?
Sí, a més Marx, fixa't que aquest any és l'any 1000, és el bicentenari del naixement de Marx, eh? Marx va néixer l'any 1818, estem a l'any 2018, són 200 anys del naixement de Marx. El manifest del Partit Comunista és de l'any 1848, Marx tenia en prou feines 30 anys, i és un pensador que no podem passar per alt, perquè ha marcat la història social, política, contemporània, no només europea, sinó en el conjunt del món. I, és clar, aquesta afirmació, que a vegades traiem de context, és una afirmació que ens fa pensar molt, no? La religió com l'opi del poble. Avui trobem que l'opi del poble, sobretot, són altres qüestions, no? A vegades és l'esport, són les xarxes socials, pot arribar a ser fins i tot la publicitat. És a dir, allò que endormisca, allò que, en certa manera, manté el poble allunyat dels seus problemes quotidians i com a una espècie de droga que el manté flotant. I això veiem que avui ho compleixen moltes funcions en la societat, no? I això també sempre ens ha de fer pensar, perquè el que no volem és patir els efectes de l'opi, que és una espècie de pèrdua del principi de realitat. I això és el que Marx, en el seu segle, va associar a la religió, però jo crec que avui en el present ho podem associar a moltes altres elements de la nostra vida social.
És curiós perquè Marx, que tracta les preguntes entorn a l'essència última de l'home, la matèria, el sentit i la filosofia de la història, la teologia o la superstició que rau en el cor de la creença religiosa, aquest opi, com parlàvem, versus la raó científica, acaba creant un corpus que acaba sent també matèria de dogma, i no sé si acaba Marx també fent una altra religió.
Sobretot, jo diria els marxismes, no? O sigui, Marx és un autor que va morir el 83, que no va veure la revolució bolxevic de 1917, ni va veure després el que va ser el totalitarisme d'esquerres i el marxisme-leninisme en la seva versió, diguem-ne, Stalin. Tot això no ho va veure Marx, i per tant no li podem imputar amb ell. Però sí que és veritat que dels seus textos i de la seva figura va ser idolatrat, va ser convertit en una divinitat, i va ser adorat, i fins i tot després es van crear inquisicions per si s'interpretava bé o no s'interpretava bé a Marx. Però això ja són els defectes dels propis seguidors o els propis deixebles, que fins i tot en molts casos converteixen el seu referent en una caricatura o en un déu, i que se'n senten fins i tot propietaris.
Parlem de Nietzsche, canviem de capítol. Nietzsche, el mestre de la sospita, podríem dir, per antonomàsia, i el seu anunci, l'anunci que fa de la mort de Déu, un dels anuncis que fa després tot el discurs que té sobre la possibilitat de l'etern retorn, sobre el vitalisme. Quina reflexió fa en el llibre sobre tota l'obra de Nietzsche?
Home, a mi Nietzsche m'ha interessat des que tenia 16 anys, i és un autor d'aquests que sempre et fa pensar en una obra, amb una escriptura molt potent pel que fa a símbols, a imatges, a alegories, a paraules, i és clar, un autor que presenta en definitiva una filosofia que ve a ser com un nou evangeli, que ve a ser com una nova, bona nova, i que vol tenir la potència de ser gairebé una nova religió, i per tant ha de desfer tots els antics fonaments de la civilització occidental. I ell és la lluita d'un individu, diguem-ne, contra una cultura en majúscules. I el que a mi em fa pensar especialment és la seva concepció de Déu i com la va crear, com la va elaborar, quin tipus d'arrels biogràfiques va ser la causa d'aquesta animadversió tan forta envers la qüestió de Déu. També, a la vegada, tota la seva proposta vitalista, no?, d'un autor que manifesta un profund amor a aquesta vida i a la vegada amb una voluntat de viure amb el màxim de plenitud cada un dels elements que ens manifesta aquest món. I aquest vitalisme a mi sempre m'ha interessat molt i a la vegada el comparteixo.
I acabem amb Freud. Sigmund Freud, al qual dedica el capítol 6 del llibre, un dels ateus més lúcids, sens dubte, sense cap dubte, la psicoanàlisi, una teoria de pretensions, de pretensioses pinzellades científiques, és el que analitza en aquesta part del llibre, i és clar, de Freud podíem dir moltes coses, des del el fet mateix de les pulsions humanes, la relació entre religió i repressió, la consegüent compensació d'aquesta... En fi, que li... diu especialment
home,
en
Freud
aquest camí.
És una de les figures bàsiques per entendre els nostres comportaments socials, els nostres comportaments psicològics, les nostres maneres d'estar en el món. Una pot estar o no d'acord amb la seva caracterització de la personalitat humana, però no hi ha dubte que en les cultures que vivim doncs hi ha mecanismes de repressió, hi ha recerca d'alliberament, hi ha tota una sèrie de pulsions eròtiques i pulsions destructives que es manifesten i només cal llegir la premsa per llegir-les, i per tant posa de manifest una descripció dels subterranis de la condició humana, d'allò més fosc, d'allò més enigmàtic, d'allò més abismal que molt sovint no volem observar perquè fins i tot ens causa temor, però això està dins de nosaltres també. I a mi m'agrada especialment aquests autors que no amaguen el cap o no canvien el sentit de la mirada quan observen allò més fosc i allò més difícil de digerir de la nostra mateixa concepció humana.
Molt bé, i per acabar, senyor Torralba, el llibre es tanca amb una petita conclusió seva i tres escrits breus, tres contrapunts. Tenim apunts sí. I contrapunts. Aquests contrapunts estan signats per Norbert Bilbeni, Francisco Fernández Buey i Andrés Sánchez Pascual. Què aporten aquests contrapunts en aquest diàleg, en aquesta escriptura dialèctica, en aquesta investigació dialèctica que hi trobem al llibre?
Doncs jo crec que això és un encert de l'editorial, perquè generalment els autors, els filòsofs, pensem doncs sols, ens tanquem en un estudi, anem escrivint i finalment doncs polim el llibre i el publiquem. Però això de que tinguis tres postiles que han llegit el text i que fan les seves observacions crítiques al teu propi document i al teu propi assaig, això és molt valuós, perquè la filosofia, no podem oblidar, va néixer a l'àgora com un diàleg de Sòcrates amb els seus contemporanis. I això és el que hi ha en aquest llibre al final, no? Tres apunts, tres postiles, el meu tractament d'aquests autors per tres especialistes que no precisament coincideixen amb la meva mirada.
Tres figures claus del pensament contemporani, tres mestres de la sospita, Marx, Nietzsche i Freud, que ens obliguen, sense voler-ho, o ens ajuden a practicar aquesta sospita respecte al que creiem nosaltres mateixos, a les nostres pròpies creences, i també a buidar la ment d'aquestes divinitats antropomòrfiques que de vegades tendim a forjar-nos. Tres autors, tanmateix, que no deixen indiferent ningú en la història del pensament de la civilització occidental. Senyor Francesc Torralba, ha estat un plaer tenir-lo aquí amb nosaltres al programa Nura, per poder parlar de filosofia, per poder parlar també de teologia i en definitiva de pensament, que és el que volem, obrir espais de reflexió, obrir finestres per a la reflexió serenada sobre aquestes qüestions. Moltíssimes
doncs
gràcies.
Gràcies a vosaltres per l'interès en aquestes obres de pensament i per donar-los visibilitat. Moltes gràcies, de veritat.
No, es mereixen, una abraçada.
Passi-ho bé.